Doncs apa, que és divendres 8 d'abril, sóc el Ricard Álvarez, comencem des de COPE Lleida, a les portes, no només d'un nou cap de setmana, sinó de la Setmana Santa.
Herrera, a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
I a més, meteorològicament parlant, no ens podem queixar perquè la pujada de temperatures dels darrers dos dies és espectacular, igual que també ho van ser les gelades del darrer cap de setmana, que déu-n'hi-do encara la cua que portaran. Hores d'ara, ens acostem als 20 graus, no hi arribem encara, 19 i mig, si vols, 19 i mig, eh? Però déu-n'hi-do, 19 graus i mig, doncs ja és una temperatura força acceptable. Tot seguit, parlarem amb l'Armando Álvarez. Ja saps que la setmana vinent és Setmana Santa, no tenim programació local des de COPE Lleida, i per tant amb l'Armando, que ja ho sé que li costa, perquè és veritat que el temps canvia molt, intentarem parlar una mica de la previsió de la Setmana Santa. Eh? Previsió. Previsió no vol dir certesa, és previsió. Què farem també? Buscar l'actualitat informativa de les comarques de Lleida. Parlar de música en viu i en directe i escoltar el Melo Malo de l'Andrés Rodríguez. Parlar de llibres a la llibrera, amb l'Anabel Ramos. Amb tot això ens plantarem a la una. A partir de la una, doncs, parlarem de cinema. El divendres de cinema, la Laura González. I a partir de dos quarts, l'Espai Groc. Ja saps que parlem de moltes altres coses, propostes, de fet, del món dels espectacles, de les arts escèniques, de la música, de la cultura, en fi, moltíssimes propostes des d'ara i fins a arribar a les dues aquí a Herrera en COPE Lleida amb Ricard Álvarez. Ara marxem cap a l'Observatori Meteorològic de Lleida i ens espera l'Armando Álvarez. Armando, què tal? Bon dia.
Hola, què tal? Bon dia i bona hora.
La veritat és que en 7 dies ha fet un canvi radical el temps, eh?
Sí, sí, brutal, brutal. I és perquè enguany s'ha retardat molt l'arribada dels primers 20 graus consolidats.
Yeah.
És cert que van tenir al març un dia de 20 graus, i al febrer un dia de 20 graus, i al gener un dia de 20 graus, i al desembre també, però això no són consolidats. Ara ja començaran a venir un munt de dies, ja tots, de 20 graus, fins que tornin a baixar a finals d'octubre. Això no vol dir que puntualment un dia que estigui nuvolat i plovent pugui davallar de 20 graus com podria passar el proper dimarts, però enguany han arribat a l'abril i això és molt tard, en la qual la radiació solar, que això sí que no varia, sí, tots els anys és igual, al mateix dia, doncs és altíssima. El dilluns estarem en la mateixa radiació solar, és a dir, la mateixa inclinació dels raigs solars que el 31 d'agost, en la qual després d'aquest març tan ennuvolat que va frenar l'ascens de temperatures, ha vingut aquesta massa d'aire fred que ens ha deixat glaçats i gelats durant el passat cap de setmana, dilluns i dimarts, ha sortit el sol i la radiació solar és d'una intensitat enorme, clar, hem passat de la gelada als 25 graus en 3 dies. Mm-hmm. És descomunal. Però això ha sigut degut a això, que s'ha retardat molt l'arribada, estem en el 14% dels dies dels anys, dels darrers 82 anys, que ha arribat molt tard els 20 graus.
Sí, sí, sí. Sí, sí.
I això s'ha ajuntat tot.
Bueno, el que hem de fer ara és...
La qualitat i aquesta coincidència tan grossa que ens fa que en 3 dies passem de la calefacció a la màniga.
Sí, sí, totalment. El que hem de fer ara, bueno, primer, ull, que tampoc ens hem de posar en banyador, i després aprofitar ara i començar a agafar vitamina D, que ens toqui el sol amb protecció, una mica de protecció.
Sobretot si estem més de 10 minuts, doncs sí. I si
no, que estem molt blanquets, Armando, que estem blanquets.
Si anés al Pirineu, la gent que hi vagi al Pirineu...
Això també.
Doncs d'unidó, perquè tenen la radiació solar que rep en un 31 d'agost, més la reflexió...
Sí, sí,
que
sí, sí.
90% de la neu. És a dir, allí s'hauria de portar pantalla total, sobretot la cara, no?
Armando, què és el que ens espera per aquest primer cap de setmana, va?
Una mica d'amunt i avall, una mica de variabilitat, tenint un cap de setmana avui, una enfilada de temperatures màxima, potser no ens enfilarà tant, podrien arribar més de 25, aquí depenem molt del sol, doncs hi haurà un tel de núvols prims que podrien frenar l'ascens de temperatures i ens queden a 23 o 24, que déu-n'hi-do que està prou bé. Tot això gràcies també als vents aponentats, que són els que han escombrat l'aire fred dels darrers dies i ens han portat aquestes temperatures suaus. Tenint un cap de setmana que demà i el cap de setmana davallen les temperatures màximes una mica, però una mica són 3-4 graus, en el qual potser no arribarem a 20, queden 19, 20, 21, 22 graus, predomini del sol, excepte en el Pirineu, en la cara nord, que podia, en els núvols, alguna precipitació de neu, tot plegat poc important. Un diumenge més assolellat que dissabte, sobretot al Pirineu, un dilluns que torna a pujar les temperatures amb predomini del sol, un dimarts, que aquí és on les previsions no acaben de ser acurades. Dimarts era el dia plujós de la Setmana Santa.
Sí.
Avui alguns models han reculat que plouria poc o no res, i altres donen molta pluja.
Ah.
És a dir, encara és dubtós el temps de
dimarts.
Preveure la pluja, la precipitació, és molt més difícil, però 10 vegades més difícil que preveure la pujada i la baixada de les temperatures. Dimarts seria el dia més ennuvolat, més dolent tot, diguem, de cara a possibles més precipitacions, que es podrien perjugar la matinada i matí de dimecres, i tal vegada la bona notícia és que a partir de dijous, però sobretot divendres, dissabte, diumenge i el dia de la mona, podien ser molt assolellats i se podien disparar les temperatures, fins i tot més altes que les que tindrem avui. Sobretot de cara a diumenge i dilluns, el que passa és que la fiabilitat de la previsió davalla una mica a mesura que ens allunyem del dia d'avui.
Clar, evidentment. Això
hauria d'anar actualitzant. Doncs la Setmana Santa seria un dilluns acceptable i agradable, amb un augment dels núvols, un dimarts i dimecres que podia ploure i estar més ennuvolat, amb descens de les temperatures, precipitacions de neu al Pirineu, a cotes ja mitjanament altes, no gaire importants, i a partir de dijous una claríssima milloria del temps, milloria vol dir més assolellat, augment de les temperatures i un final de setmana esbojarrat de temperatures cap amunt i calorada, fins i tot.
Vale. Així que això, els festius, festius.
Podríem celebrar la mona i el diumenge de màniga curta.
Bueno. Armando, escolta, que acabis de passar bon cap de setmana, bona Setmana Santa, i després ja hi tornem, que després ve Sant Jordi.
Aquí seguim tots els dies, perquè tots els dies són iguals, en quant a la natura i en quant a l'atmosfera.
Una abraçada, Armando.
Bona setmana i salut per tothom. Adéu.
Doncs amb la previsió feta, busquem la darrera hora informativa.
COPE Lleida. Estàs informat.
És la picaresca, ens agradi o no, del sud d'Europa, i ja ho sé que no ens hi hem de posar tots al mateix sac, però és la picaresca d'aquesta societat que ens ha tocat viure, la nostra, almenys. Això és una cosa d'aquelles que tu parles amb la gent i tothom donava per fet, el que passa és que ja no li donem importància i jo crec que hauríem de tenir tolerància zero amb aquestes pràctiques i amb aquestes històries. Ja tothom ho donàvem per fet, però ara ja sabem que sí. T'explico. L'Associació de Consumidors, Facua, ha denunciat a 18 gasolineres de Catalunya per a pujar preus al combustible just abans que entressin en vigor els descomptes de 20 cèntims per litre decretats pel govern espanyol. Clar, hauran pensat, dic, caram, o sigui, mira, jo ho pujo 20 cèntims, demà aquests 20 cèntims que he pujat me'ls pagarà el govern directament amb ajudes, jo seguiré cobrant el mateix que cobrava, 1,8 o 1,9 euros el litre, i escolta, el negoci de la meva vida. Tots ho sabíem que això podia passar, i ha passat, però hauríem de tenir tolerància molt més baixa amb aquestes històries, eh? En concret, es tracta de 9 estacions de servei de la demarcació de Barcelona, 6 de Tarragona, 2 a Lleida i una a Girona. De totes maneres, l'Associació de Consumidors ha portat el cas, juntament amb el de més de 200 estacions de servei d'arreu de l'Estat, a la Comissió Nacional del Mercat de la Competència i a Consum. A Catalunya és la cinquena comunitat del rànquing de Facua, on s'han denunciat més gasolineres per darrere d'Andalusia, 65, Castella-La Manxa, 46, el País Valencià, 32, i Extremadura, 21. Vergonya ens hauria de fer, eh? Que això sí que és maltractar el consumidor, que prou feina tenim ja amb el que està pujant tot, arribar a final de mes. Doncs que ens vagin fent aquestes picaresques. Canviem de tema. Crònica judicial. Els treballadors de la residència Fiella de Tremp, on l'any 2020, recordeu, van morir per Covid-19, 64 residents, han començat a declarar avui divendres al jutjat d'instrucció en la causa oberta per un delicte contra la seguretat en el treball contra l'exdirectora i l'exresponsable d'higiene sanitària. En total està previst que declarin 49 treballadores entre avui el 19 i el 26 d'abril. I algun altre dia que disposi la jutgessa per escoltar les treballadores que havien de compareixer el 4 i 5 d'abril. Unes declaracions que es van suspendre perquè un dels advocats de la defensa estava de baixa. Aquesta investigació pretén aclarir si durant el brot del novembre del 2020 es va comptar amb els equips de protecció necessaris per treballar amb seguretat. De totes maneres, els protocols van fallar, és una cosa que podem donar per feta. Presumptament, 64 morts en un mes en una mateixa residència, doncs, escolta, la veritat és que pinta malament, les coses com siguin. La glaçada del cap de setmana passat, ara parlàvem de la pujada de les temperatures, doncs la glaçada del cap de setmana passat diuen que és el fenomen, el pitjor fenomen de la història de l'assegurança agrària de l'Estat. Agroseguro estima en 150 milions d'euros en indemnitzacions, dels quals 59 seran a Catalunya, que és on hi ha hagut més danys, perquè al final ens pensem que només ha glaçat aquí Lleida. No, no, l'episodi de glaçades va ser molt més extens. 150 milions d'euros en indemnitzacions a tot el país, dels quals 59 són a Catalunya. En plana local, el ple de la Paeria rebutja el recurs de la concessionària de l'estació d'autobusos i li reclama la reversió íntegra de tota l'estació d'autobusos. L'oposició insta el govern a exigir a la Generalitat que garanteixi el servei mentre no es construeix la nova terminal. És que s'ha de seguir fent, perquè és que si no serem l'única capital de província que no té estació d'autobusos. Perquè que al final hi hagi unes andanes però que no hi hagi cap mena de servei em sembla lamentable total. Que s'ha de fer la nova? Perfecte, però home, mentrestant haurem de tenir una estació d'autobusos amb personal, poder comprar bitllets, alguna història, no? Que no tot s'ha d'acabar fent per internet. En fi, així estem. L'Arnau Vila, que el tenim amb una roda de premsa dels sindicats d'educació que estan fent hores d'ara davant de les portes d'educació a Lleida, no et pot explicar que hi ha una nova notícia dels Jocs Olímpics. I és que hi ha una nova reunió del Comitè Olímpic Espanyol per trobar la solució definitiva als Jocs després de la proposta de l'Aragó. El projecte aragonès modifica en alguns aspectes el presentat, debatut i acordat per la Comissió Tècnica. I abans de buscar la notícia econòmica del dia, doncs t'explicaré dues coses. Una que ens ha deixat el mossèn Vicenç Alfonso Miret, canonge de la catedral, i que demà s'oficiarà una missa a la catedral a les 11 del matí. I després que et convido al Rèquiem de Verdi a l'Auditori Enric Granados demà a les 8 del vespre. I com et pots endur les entrades? Doncs mira, m'envies un missatge de veu o de text al nostre número de WhatsApp 664-526-180, 664-526-180, 664-526-180. M'envies missatge de veu, missatge de text i em dius, escolta, vull anar a veure el Rèquiem de Verdi. És una entrada doble, per tant, per anar acompanyat a l'Auditori Enric Granados, que serà un espectacle impressionant. Això ens ho ha explicat la Puri Terrado i jo m'ho crec. Notícia econòmica del dia, va. El grup Bonària Corporació, amb seu a Guissona, ha tancat l'exercici 2021 amb 2.250 milions de facturació, 65 milions de beneficis i amb la xifra d'inversió més gran de la seva història. 130 milions és la nostra notícia econòmica del dia.
Patrocinat per Global Lleida, l'àrea d'emprenedoria i empresa del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida.
Vinga, que marxem cap al diari La Mañana, que tinc l'Andrés Rodríguez esperant aquí ja fa una estona. I amb els estons al lloc, les coses com siguin. Andrés Rodríguez, què tal? Buenos días.
Muy buenas, Ollea.
Redactor en cap del diari La Mañana, a las puertas de un nuevo fin de semana y también de Semana Santa, ¿eh?
De una santa semana, sí.
Y además, con buena temperatura, ¿eh?
Bueno, ya veremos, que dicen que a partir del martes, miércoles llueve.
Bueno, pero llueve, pero temperatura, buena temperatura. Te lo digo porque es poden fer coses al carrer i benvinguts. Ja. Por cierto, ¿tú dominas el tema del Sant Oral?
Sí, más o menos,
hoy,
sí.
Hoy es Santa Dolores, sí. Hoy, ¿no?
Sí, hoy es la Virgen de los Dolores, hombre.
Claro, no sé, el viernes...
No sé bastante porque yo tengo muchos dolores. Va... Yo tengo una gran Dolores.
No, te lo digo porque es un d'aquests sants que no va amb data fixa, sinó que és el divendres abans del diumenge de Rams. Per tant, avui, felicitats a les Dolors.
Y que todo el mundo ponga el tema de los suaves, Dolores se va a valorar. Vale.
Bueno, no, y quien tenga Dolores, pues oye, que cada vez sean menos, si puede ser.
Ahí.
Bueno, Andrés, va, explícame cositas, va.
Bueno, hay muchas cositas. Venga, vamos a ir por partes porque como ahora ya se ha desbocado esto, pues eso. Vamos por el Café del Teatre, que empezamos ahí, que ha programado 4 citas concertísticas este fin de semana, la primera de las cuales es de lujo, llega esta misma noche a las 10 por 25 euros, pero se trata ni más ni menos que de Nacho Vegas, ajá, presentando su noveno álbum, Mundos Inmóviles Derrumbándose. Que conste que viene con banda y este tío es bueno, es bastante bueno. Sí. La noche sabatina a las 10 por 9 euros anticipada, 12 en taquilla, queda reservado para Valdivia and the Bob Band, que es un proyecto del MC cantante y compositor Valdivia, al frente de una banda que, bueno, que se dedican a los matices del funk con la contundencia y la lírica del hip hop y los colores infinitos que ofrece el rock and roll, por supuesto. La sesión matinal del domingo a las 12 de la mañana por 10 y 12 euros, según anticipada o en taquilla, será para Apartamentos Acapulco, que es un dúo granadino formado por Angelina Herrera y Ismael Cámara, que son teclistas y cantantes, que viajan con su disco El Año del Tigre. Y la gran oferta de la semana se completará por la tarde a las 6 de la tarde por 5 euros con el bolo del grupo leridano de metalcore Brian Wasset, que presentan su nuevo disco Introspección y que va a contar con un montón de músicos de Lleida invitados, de La Bruce Express, de Blind Point, de Inversus, de Sauk y de The Fox System. Esto es de lo más recomendado por mi parte.
Muy bien.
Tenemos en el Antares al trío Da Prop, que acerca esta noche a las 10:30 por taquilla inversa, ya sabemos, pues el espectáculo de canciones de Serrat, que se llama Serrat y Jean, que bueno. Tenemos también a nuestro gran amigo guitarrista Luis Navarro Nano, que fue el que triunfó en A Voz Senior, que tanto que hablamos de él, que vuelve otra vez a Lleida, donde estuvo viviendo casi 2 décadas, 19 años para ser exactos, y hace doblete este sábado en la Bermutería Locarrincló de Lleida a las 12 horas y en el Maryland Iris Tavern de Alpicat a las 11 de la noche.
Pero últimamente lo escucho mucho en Lleida, ¿eh?
Sí, es que él le encanta bueno. Lleida. Sí, es que claro, si se fue de aquí porque empezó a tener problemas de que no le salían bolos.
Ya,
¿no?
pero se fue lejos, bueno.
Bueno, a su Calella natal, que es desde allí.
Pero bueno, mira, un golpe de coche.
19 años.
Golpe de coche y para aquí. Vale.
Exacto. Tenemos también en Avoite, solo tenemos un concierto, pero es un concierto, bueno, diferente. Es este sábado a las 10 de la noche, por 12 euros anticipada, 15 en taquilla. ¿Que quiénes son? Que te calles, se diga así, con K. Es un cuarteto femenino de Barcelona que vienen con el Pami Tour. Esa es una banda que reivindican el discurso femenino y la presencia de las mujeres en todos los escenarios. Pues a partir de rumba, funk, hip hop, soul, pop rock, ritmos latinos e incluso un poquito de rap. Lo que pasa es que, claro, si echas mano del refranero, dices que mucho abarca, poco aprieta.
Sí, eso también.
Pero bueno, es curioso. Además, son muy majas las chicas estas, según me han dado a entender. Yo creí que eran feminazis, pero no. Por lo visto son, yo qué sé, porque ahora te sale de todo. O sea, ya es que con el Montero está ya más descontrolado. O sea, ya sabes. Desde que está la Montero, que era cajera y se dedica a la política y me cago en la ley, parece, yo qué sé. Bueno, borro aquí cuenta nueva.
En fin, venga, va, un par de propuestas más.
Bueno, hombre, tenemos aquí a nuestra gran Ares Gratal,
sí,
con su disco impronunciable.
Hablé con ella ayer.
Pues mira, que canta en catalán, en castellano, en inglés y en hebreo. Pues bueno, pues hoy a las 6:30 está en la Sabatería, en la librería Sabatería, presentando su disco junto al guitarrista Jordi Oliver Y mañana sábado hará lo propio a las 8:30 en el Spy Orfeo, que empezando el nuevo ciclo de Vesprades.
Sí.
Hay que decir que su disco va a sonar este verano en los vuelos de una compañía aérea, que si quieres te digo cuál es, del grupo Lufthansa.
Ah.
O sea, que ojo, es que ella vive a caballo.
No, lo sé, es que hablamos con ella ayer, y por eso cuando me decías en todas las lenguas que ha cantado, digo, solo le falta el alemán.
Bueno, supongo que lo irá aprendiendo también.
Sí, digo yo, pero bueno, solo le falta el alemán.
Sí, de momento no lo traduce a su música.
Bueno, Andrés, venga, vamos con el Melo Malo. A ver qué nos has preparado, que tenemos ahora aquí la semana que viene. Te voy a dar fiesta, o sea que a ver el Melo Malo con el que nos vamos de Semana Santa.
Sí, pues además va perfecto porque en estos días era un sitio donde se frecuentaba bastante.
Pues venga, dale.
Uno de estos días se me ocurrió darme un garbeo por el que fuera parque municipal y la nostalgia inundó mi corazón. Las bases siguen esclavizadas al peor de los abandonos y nadie se acuerda de la que sería bautizada como la playa de Lleida. Hurgando en la historia, el 18 de julio de 1958 se inauguraba el parque llamado oficialmente Balsas del Picat o simplemente Les Bases, un complejo formado por un conjunto de piscinas rodeadas por un gran espacio de árboles y césped que se convirtió en la gran atracción de la sociedad leridana durante más de 4 décadas. El promotor de aquel proyecto convertido en realidad fue el alcalde Francesc Pons, un argentino afincado en la ciudad que, aunque nunca se manifestó como un exaltado de la ideología franquista, su nombre fue condenado al olvido. Cuestión que dejaremos a merced de cuantos se llenan la boca con la patraña esa de la histérica memoria histórica. Ideologías políticas aparte, la única conclusión que saqué en claro de esa visita es que la pésima gestión municipal ha derivado en que ese gran oasis en el asfalto esté condenado al olvido más cruel. Es una vergüenza que un rincón tan emblemático de la ciudad esté dejado de la mano de Dios. En fin, que dicha zona de ocio se fue al carajo cuando las arcas de la ciudad derrochaban dinero del contribuyente por doquier y para parchear el disimulo se dedicó a construir las piscinas de barrio, muchas de las cuales siguen sin ser nada rentables. De este modo, las piscinas públicas, donde tantos buenos ratos hemos pasado, muchos de los que aún seguimos en la dura batalla del Guerrero, están cerradas desde 2003, es decir, que aguantaron hasta el nuevo siglo, con la firme esperanza de convertirse en un centro idóneo para la celebración de festivales y espectáculos familiares. Así lo pareció cuando, entre los años 2005 y 2008, se recuperó ese espacio lúdico con la instalación del Senglar Rock, que tuvo una estancia de 4 veranos hasta que los políticos de turno lo mataron definitivamente. A los mentirosos de siempre se les volvió a ver el plumero cuando en el último balance del certamen se aseguró que se iba a prorrogar por 2 años más y que además se abrían las puertas a otros festivales de mayor envergadura que estaban llamando a la puerta. Todo humo, como también lo fueron otras propuestas fallidas, entre ellas un parque temático dedicado a los pitufos. Un reciente Lumbreras propuso plagiar aquella propuesta de festival con electrónica, que no música, pero la pandemia devoró su avaricia. Pasa el tiempo y Les Bases lloran de tristeza. ¡Oh, yeah!
No me hables de Les Bases, que me emociona también, ¿eh?
Sí, de verdad, yo cuando paso por allí, de verdad, me causa mucha tristeza.
¿Sabes qué pasa? Que dicen, no, es que al final te acostumbras. Pues yo no me acostumbro, la verdad,
no,
es que
tampoco,
no.
Oye, no. Estáis ahora vosotros haciendo una campaña de la CVA, pero también se puede hacer una campaña.
Pues también, la verdad es que, fíjate si tenemos faena, de cositas en Lleida para arreglar,
Es que está dejada de la mano de Dios, Lleida, que viene gente de fuera y es que flipan.
No, no, la verdad es que sí. Y el problema...
El barrio antiguo, de cómo está la calle mayor de la que teníamos tanto orgullo.
No, es que correcto. Y el problema es que los espacios los tenemos, porque las bases existían.
Exacto.
Y el espacio existe. El Turó de la Seuvella también lo tenemos. Se nos está degradando. El barrio antiguo también lo tenemos. O sea, si solo es creérselo e invertir, evidentemente. Evidentemente.
Bueno, y al menos tenemos lo que más me gusta a mí, déjamelo decir.
Venga.
La San Miguel.
Andrés, que tengas buen fin de semana, buena Semana Santa, la semana que viene fiesta, pero a la otra, antes de San Jordi, nos volvemos a escuchar, ¿vale?
Igualmente, gracias, larga vida, oh yeah.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Passa per ací, aquí ja ens plantarem a la una de la tarda. Ja saps que els divendres ho fem parlant de llibres al Allibrera't. I ho fem amb la Anabel Ramos, que és bibliotecària a la Biblioteca Pública de Lleida, entre altres coses. Eh? Anabel, què tal? Bon dia.
Hola, molt bé, molt bon dia.
Per cert, que em consta que l'altre dia... Bueno, no, que ja la coneixies, però que va presentar el llibre la persona que va batejar aquest espai.
Sí, li vaig presentar jo.
Li vas presentar tu el llibre,
sí,
és veritat.
Sí,
bueno,
sí.
El dia de la presentació del llibre.
El dia de la presentació. Ella ha fet alguna presentació ja, va a una altra llibreria i va fer el dia 30 de març a la llibreria La Irreductible i em va demanar si...
I què tal, com va anar?
Molt bé, va anar molt bé. Sí. Una experiència molt maca perquè, a més, jo havia fet alguna presentació de llibre ja en la biblioteca, però no amb una llibreria, impressiona bastant, sí.
Que, per cert, com es diu?
La doble articulació del silenci.
Vale.
Aquest és la novel·la.
La doble articulació del silenci i ella és la...
És la Maite Alarcón. Sí, per Sant Jordi estarà signant llibres.
Jo no la coneixia, no la conec, per desgràcia, mm-hmm. encara personalment, perquè no vaig poder anar, però sí. Que és el nom que vam triar d'entre els que vam rebre... I va resultar que era la Maite la que havia proposat el nom,
sí,
justament
sí,
del
sí.
llibre. Era.
Amiga meva, a més a més, sí, que...
En fi, Anabel, escolta, que estem a un pas de la Setmana Santa.
Sí.
Ja comença això, ja té pinta de Setmana Santa. Ja sabeu sí. que la setmana vinent no tenim programació local i que tornarem l'altra, el 19, de fet, el dia després de la Mona. I això va ràpid, que ens pensem que és llarguíssima la Setmana Santa, va volant. Però em sembla que avui ens portes llibres amb temàtica...
Una temàtica religiosa.
Religiosa.
Per preparar-nos per la Setmana Santa i poder agafar llibres durant aquestes vacances i llegir-los. Perquè, a més, porto tres novel·les que són breus, no són gaire extenses.
Ah, doncs vinga.
I es poden llegir.
Donen per la Setmana Santa.
Sí, mira, el primer de tots és d'una de les meves escriptores favorites i preferides, que és la Melino Tom, que és una escriptora belga que va néixer al Japó i que escriu cada any entre 3 i 4 novel·les, però només n'hi publica una.
Ah.
És una escriptora supermetòdica i cada dia escriu 4 o 5 hores des de les 4 del matí fins a les 9 del matí. Vull dir, és com a molt...
Deu tenir un munt de cosa acumulada per casa.
Moltíssima, sí. Moltíssima, moltíssims llibres. I moltíssims llibres publicats també, perquè cada any n'hi treu un,
sí.
en publica un. Jo cada any l'espero en candeletes, perquè et dic que és una de les meves escriptores preferides. Les seves novel·les són sempre molt breus i té moltíssima ironia, sarcasme, són també una mica filosòfiques, te fa replantejar-te moltes coses i tal. I aquesta última novel·la, que sí que és una novetat, és a dir, avui trencaré la meva norma i recomanaré una novetat, perquè el tema va al cas. Parla sobre les últimes hores de Jesucrist, però des del punt de vista de Jesucrist, és a dir, és Jesucrist qui ens està explicant la seva passió, les seves últimes hores abans de morir crucificat a la creu. Clar, és Jesús el que ens explica totes aquestes últimes hores. Aquí podem trobar des del judici, o sigui, comença el judici final, trobem allà els benefactors dels seus miracles, el Ponç Pilat, Maria Magdalena, tots aquests personatges apareixen uh-huh. durant la novel·la. I què passa quan és Jesucrist el que ens explica les seves últimes hores? Doncs que el converteix en una persona molt humana.
Clar.
Ell ja era humà, no? Doncs encara molt més humà. Aquesta novel·la se titula Set perquè durant el llibre, durant la novel·la, el que fa referència a Jesús, sobretot, és a la set que pateix.
Sí, és veritat.
És la set que ell pateix durant les hores prèvies, no? I que, i que no hi ha com a plaer més gran que el saber que podràs veure un glob d'aigua i tocar aquesta aigua als teus llavis.
Sí, sí, sí.
M'ha agradat moltíssim perquè, com sempre, m'ha sorprès una barbaritat i és una, o sigui, una imaginació brutal el que té la Melinotom. Aquest llibre set està publicat en català i en castellà per Anagrama i és d'ara mateix, o sigui, de fa 2 mesos.
Bueno.
La traducció al català és de Ferran Ràfols Gessa.
I ja està a la biblioteca pública, com sempre.
I ja el tenim a la biblioteca pública, sí.
Bueno. Sí, Amelinotom.
Sí. Amelinotom.
Amelinotom.
Sí,
dius que és nascuda a Japó?
Nascuda al Japó perquè el seu pare era diplomàtic.
Però no és, o sigui,
però no és japonesa, és d'origen belga.
Ahà.
Vale, la seva família era belga i ella per casualitat va néixer al Japó. A més té molt bona relació amb Japó perquè per amb ella va ser com a...
Oh, clar.
Sí, a més sempre explica que ella va estar vivint al Japó fins als 5 o 6 anys i que la van arrencar del Japó, que ella no volia marxar d'allà. Uh-huh. I ara viu a França, viu a París.
Molt bé, molt bé.
Sí, sí.
Doncs apa, déu-n'hi-do, eh? Comencem forts.
Sí, comencem fortet ja.
Però no, però és curiós, eh? Suposo que és novel·la basada en fets que puguem recollir de la Bíblia i d'altres escrits. No sé si segueix la línia que ha de seguir.
Ella, el llibre explica tal qual, tal com ens han explicat.
Això vull dir.
El procediment, diguéssim, que va portar a Jesucrist a la creu.
Sí, 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 sí.
Però des de les reflexions de
Pot
Jesucrist.
Pot ser interessant, eh?
És molt interessant. És
Pot ser
realment
interessant
molt interessant.
Per veure com es va sentir i com ho va viure.
Sí, 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 perquè ell, clar, ella se fa bueno, fa una... O sigui, se pren, diguéssim, la gosadia, no? Fa la gosadia de posar uns sentiments... D'això no ho sabem nosaltres.
Clar,
nosaltres coneixem
clar,
els fets, però no sabem què és
bueno,
el que sentia.
Això és la vessant novel·la. La vessant novel·la de l'escriptora.
Sí, 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 sí.
Molt bé, set. Què set. Més?
Què més? Ara un altre també que parla sobre religió. És un llibre que vaig descobrir fa poc, però fa molts anys que s'ha publicat. Se titula La vida al davant, de Romain Gary, que és un escriptor també francès. Últimament m'està donant molt per als escriptors francesos. I La vida al davant ens explica... què trobem a La vida al davant? Trobem el Momo, que és el seu personatge principal, que és un nen àrab que viu en una pensió, a la pensió de la senyora Rosa, que és una exprostituta jueva que acull els fills d'altres prostitutes. Què ens trobem a La vida al davant? Doncs una barreja de religió, d'humor... d'equívocs lingüístics, no? que fan que les desgràcies siguin menys desgràcies o que com a mínim te puguis riure molt. I com que està narrada a través dels ulls del Momo, que és aquest nen, doncs sense embut ens pot parlar sobre el racisme, sobre el classisme, sobre les injustícies socials, sobre les migracions i sobre la religió, perquè...
Caram.
Sí, sí, és un llibre bastant... Sembla molt senzill i està escrit d'una manera que és de molt fàcil entrar, amb moltíssim humor. Tots els capítols acaben amb alguna frase com a... que te fa somriure, no? Hi ha una frase que diu la gent s'aferra a la vida més que a qualsevol cosa. És ben curiós si pensem en la quantitat de coses boniques que hi ha al món. Com dient, a vegades la vida no és tan bonica, hi ha altres coses més boniques.
Clar, clar,
sí.
Clar.
I com conviuen aquestes religions, per exemple, en aquest llibre, no? en aquest París dels anys 50. El Romain Gary és un escriptor prolífic, també va néixer a Lituània el 1914, va fugir a França amb la seva mare fugint, i va lluitar a la Segona Guerra Mundial i va escriure moltíssims llibres. Aquest llibre és el Premi Goncourt, que en França només es pot guanyar una vegada, però ell es va presentar amb un pseudònim i ell va guanyar per segona vegada. Perquè ell ja tenia...
I es va descobrir,
Sí, sí, al final es va descobrir. Ell tenia moltíssima obra publicada i li van com a mig insinuar que ja estava acabat. Llavors va decidir escriure una altra novel·la amb un pseudònim, que és aquesta novel·la que tenim aquí, La vida al davant, i bueno, pues això,
ja
va tornar
cara,
a guanyar.
La cara que se'ls devia quedar.
Sí, sí, sí.
És que a vegades les persones tenim tendència a jutjar I anar del blanc al negre ràpid amb les persones. Ja estàs acabat. Escolta, això ho veig molt amb els esportistes.
Sí,
un futbolista avui és enorme, fa dos partits dolents i ja està acabat. Escolti, doncs, aviam, que ni blanc ni negre, no? Potser mirem una mica a mig plaç, a veure què passa.
Sí.
Déu-n'hi-do.
Aquest llibre és de l'any 75, editat l'any 75. El que passa que Angle el va reeditar dos vegades, i aquesta última edició és de l'any 2011.
Però escolta, i llavors notem que està desfasat amb les idees, o no?
No, gens.
O sigui, tu imagina't el dia que devia estar al seu moment.
No. A més, és un autor que parla molt d'aquests temes. Vull dir, a la seva obra trobes molts temes
com aquests. O és que la societat no hem canviat tant com ens pensem.
En el fons, no.
Això vull dir.
Per fora, sí.
En coses tan profundes com el racisme, el tracte entre persones i tal, ve que no hem canviat gaire.
No.
Imagina't.
El recomano moltíssim, La vida endavant, Romain Gary.
Molt bé. I el tercer?
I el tercer llibre també parla sobre religió. Estem a punt de la Setmana Santa, llavors he decidit que... se titula Que Allah em perdoni. Mm. I és d'una autora catalana d'origen marroquí que es diu Laila Carrouche. Val? La Laila Carrouche va néixer a Nador l'any 77 i quan tenia 8 anys va arribar a Catalunya, va arribar a Vic. Va començar a escriure un diari que es diu De Nador a Vic, que va rebre un premi, el Premi Columna Jove l'any 2004, i va començar, i a partir d'aquí es va arrencar a escriure i ha publicat diferents novel·les, novel·la juvenil, un altre llibre que també parla sobre les seves vivències, i aquest que és una novel·la, que se titula així, Que Allah em perdoni. De què va Que Allah em perdoni? Doncs de la Samira, que és una noia musulmana, que va arribar també a Catalunya quan era petita i que el seu pare és un home profundament creient, tot i que de ment molt oberta. I també va del Jordi, que és un noi ateu que coneix a la universitat i que passa, doncs s'enamoren.
Passa el que ha de passar.
Passa el que sol passar.
Sempre és complicat, ens compliquem la vida a vegades.
Sí. Bueno, si se compliquen la vida a tots dos, perquè tots dos tenen les seves conviccions. Ella com una convicció molt arrelada a la religió musulmana i ell una convicció totalment atea, no?
Si no cristià, no, ateu.
No, ateu, tot directament. I llavors...
és un còctel interessant,
Sí, és un còctel molt interessant perquè ella se fa moltíssimes preguntes. Ella se qüestiona molt, doncs, la religió, l'amor, per què t'enamores, no? De vegades, de qui no t'hauries d'enamorar, o sí, i però quins obstacles pots trobar a l'hora de poder, doncs, estar amb una persona que t'estimes.
Déu-n'hi-do.
Sí.
Déu-n'hi-do. Bé, doncs, aquí teniu tres propostes, de cara a la Setmana Santa, o quan us convingui, al llarg de l'any, però, bueno, ara estaríem bé, el set de la Amélie Nothomb, la vida al davant del Romain Gary i aquest que escoltàvem ara, Que Allah em perdoni, de la Laila Carrouche. Que Allah em perdoni, entenc que ho diu ella.
Ella, sí, ella. Que Allah em perdoni.
Bueno, a veure com acabarà. Un dia hem de parlar d'una cosa que m'ha vingut avui al cap.
De llibres que acabin bé. No.
Bueno, no, d'això. No, hem de parlar d'una cosa. I és que em parlaves de l'Amélie Nothomb, com que t'agradava i que a més té un to irònic.
Sí.
Em parlaves també del llibre de la vida al davant, amb aquestes frases profundes, que recordem que és de l'any 75, i estava pensant, m'ha vingut al cap, la gent que es dedica a traduir aquests llibres. Ha de tenir molta cura, perquè, per exemple, una idea irònica amb una traducció la pot espatllar totalment, o una frase d'aquella profunda, depèn de com la tradueixis, doncs perd tot el significat. Vull dir que a l'hora de traduir un llibre no es tracta de posar-ho al traductor amb un traductor automàtic i venga, que tradueix paraula per paraula, perquè no funciona així.
No, que quedi clar que el traductor o la traductora és un autor.
Clar,
és
correcte.
És un altre autor. I, de fet, els...
s'ha d'adaptar a l'estil literari,
sí,
no?
En escriptors tan coneguts com, per exemple, l'Amélie Nothomb, en castellà sempre té el seu traductor, que és el Sergi Pàmies.
Ah.
Sergi Pàmies és el que tradueix al castellà a l'Amélie Nothomb, a part d'altres obres que segurament deu traduir, però al castellà. I en català, doncs, és Ferran Ràfols Gessa. Hi ha autors que hi ha traductors que són autors moltes vegades també, que ja són els que tradueixen sempre els mateixos autors, perquè, clar, els tenen ja per la mà.
t'escoltava i he pensat i dic, això és una cosa que algun dia també hem de parlar perquè també és força important.
Sí.
En fi, va, directes cap a la Setmana Santa, amb aquestes tres propostes que ens ha portat avui l'Anabel Ramos, ja sabeu que és bibliotecària a la Biblioteca Pública de Lleida, també és recomanadora de llibres i estiradora de fils. Avui hem estirat aquest fil doncs, de la religió, de la Setmana Santa. Si podeu agafar-los ara, perfecte, i si els heu d'agafar d'aquí un mes, doncs d'aquí un mes, sigui quan sigui. Són temes que funcionen tot l'any. Anabel, escolta, com sempre, un plaer, que tinguis bona Setmana Santa.
Moltes gràcies. Et dono
una setmana de festa, per entendre'ns.
Moltíssimes gràcies. Igualment, que vagi molt bé.
I nosaltres ja busquem les senyals horàries, ens plantem a la una, després tornem al migdia de Cope Lleida.
És la una, les 12 en Canàries.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. En un par de horas comienza la operación salida de una Semana Santa que después de dos años se va a poder celebrar ya sin restricciones. Lo único, eso sí, la mascarilla, que hay que seguir llevándola hasta el próximo 20 de abril en interiores y que sigue siendo además recomendable llevarla también en exteriores cuando haya aglomeraciones y en las procesiones las va a haber. Dos años de pandemia. Acuérdate cómo estábamos por estas fechas en 2020, encerrados en casa con un confinamiento estricto, con cientos de fallecidos cada día, los hospitales desbordados y con pocos medios para atender el goteo incesante de contagiados y para proteger además a los sanitarios, los que estaban luchando en primera fila contra el coronavirus. Por aquellos días, pues eran habituales esos vídeos que hacían precisamente los médicos o enfermeras mostrando cómo se cubrían con bolsas de basura porque no tenían equipos EPIs, pero es que tampoco tenían guantes suficientes ni mascarillas. Era una prioridad. Había que proteger a los sanitarios porque se estaban exponiendo a un virus altamente contagioso y era urgente traer un material que no era fácil conseguir porque en todos los países pues estaban igual. Pues en este contexto se produjeron un buen número de contrataciones en todas las administraciones públicas, local, nacional, autonómicas, que buscaron en China y en otros países de Asia todos esos artículos que necesitaban con extrema urgencia en los hospitales. Y aquí pues hubo gente que actuó de buena fe, con el objetivo de ayudar a conseguir ese material en un momento tan excepcional, pero también hubo gente que se aprovechó de la situación para sacar tajada. Y en esto está la justicia, porque están saliendo investigaciones y denuncias como setas de contratos que se hicieron aquellos días para conseguir material sanitario y que podrían ser irregulares. Por un lado, pues está el tema de las comisiones del contrato de Tomás Ayuso, el hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid, que está investigando la Fiscalía Anticorrupción. En este caso siguen declarando testigos. Hoy hemos conocido, por ejemplo, que este miércoles lo ha hecho el consejero de Sanidad madrileño, Enrique Ruiz Escudero, igual que hizo en rueda de prensa cuando saltó todo el escándalo, defendió la legalidad de ese contrato de 1,5 millones de euros en mascarillas. Pero hay otro caso en el que la Fiscalía ya sí se ha querellado. Acusa a dos empresarios, Luis Medina y Alberto Luceño, de supuestamente llevarse cerca de 6 millones de euros en comisiones por traer material sanitario al Ayuntamiento de Madrid. Sí, 6 millones en comisiones, ¿eh? Por intermediar, por mandar un par de correos electrónicos, como fue el caso de Luis Medina. Para colmo, el material, además, era de mala calidad. Bueno, pues con esa pedazo comisión se compraron artículos de lujo. Un velero, un Rolex, un piso, no sé cuántas cosas más, que podrían ser embargados en las próximas horas. Los dos tendrán que declarar a partir del próximo 25 de abril. Pero como decíamos antes, pues esto ha afectado a todas las administraciones, porque un juzgado de Madrid investiga también a tres altos cargos del gobierno de Pedro Sánchez por 56 contratos adjudicados para comprar también material sanitario en la primera ola de la pandemia. La querella, que no había trascendido hasta ahora, fue presentada por Vox hace casi dos años. Pues vamos a ver qué pasa con todos estos casos y alguno más que seguro que sale, porque se hicieron muchos contratos de urgencia. Es que era cuestión de vida o muerte. Había que traer a España ese material como fuera. Y se entiende, pues, que se pagara más de la cuenta, porque había muchísima demanda y poca oferta. Lo que tiene que decidir ahora la justicia es si esos contratos que afectan a diferentes administraciones y comisionistas pues fueron legales, si se hicieron bien las cosas o si hubo prevaricación, malversación de caudales públicos o fraude. Y fíjate, se puede llegar incluso a entender que los intermediarios que trabajaron para conseguir ese material pues se llevaran una comisión razonable por hacer su trabajo. Lo que no se entiende es más, lo que indigna es que haya gente que se haya podido forrar con comisiones millonarias o hayan aprovechado la coyuntura para dar contratos al amigo de turno en un momento en el que morían cientos de personas cada día en nuestro país y traer ese material sanitario era una obligación moral. La justicia decidirá si es legal, pero desde luego ético no lo es. Pues hay más noticias destacadas en este viernes, noticias que te contamos ya a continuación y que te adelanta Ángel Correas.
Son casi 100 los muertos y más de 100 heridos en un ataque con proyectiles contra la estación de ferrocarril de la localidad ucraniana de Kramatorsk. Ucrania acusa a las fuerzas de Putin a los rusos del ataque, mientras que Moscú asegura que han sido los milicianos ucranianos. A esa hora, miles de personas se encontraban en esa estación, ya que los residentes de Donetsk están siendo evacuados a regiones más seguras del país ante la inminencia del ataque del ejército ruso. Ha sido detenido en Madrid, esta noticia es bastante inquietante, Pilar, un español converso radicalizado que poseía manuales sobre la fabricación de explosivos. Una mochila localizada en la taquilla de un centro comercial con material ProDaesh, armas blancas y una carta ha sido el origen de esta operación. Este sujeto ya había sido detenido por hechos similares en el año 2020. Y algo que seguro nos interesa a todos, la previsión del tiempo para esta Semana Santa. Se presenta variable en casi todo el país. Este viernes, sábado y domingo vamos a tener un ambiente estable y con temperaturas propias de la época, excepto en Galicia y el Cantábrico, donde la borrasca Diego dejará viento, lluvias y temporal marítimo. El lunes llega un frente que dejará también lluvias de oeste a este y descenso notable de las temperaturas. Miércoles y jueves quedarán algunas lluvias dispersas y remataremos la Semana Santa con un ambiente templado e incluso cálido y estable en la mayor parte del país. Parece que para jueves y Viernes Santo vamos a tener suerte, al menos en la previsión del tiempo.
Para las principales procesiones.
Sí, sí. Mira que hay muchas ganas, ¿eh? Después de dos años. Bueno, como motivo del año de la familia, el Papa ha encargado las meditaciones del Vía Crucis de este Viernes Santo a algunas familias vinculadas a comunidades católicas y asociaciones de voluntariado y asistencia. Estas familias serán, además, las que lleven la cruz entre una estación y otra en el Coliseo de Roma tras dos años de suspensión. Y en la iglesia de San Nicolás de Plasencia se ha presentado la 26ª exposición de la Fundación Las Edades del Hombre, que con el título Transitus abrirá sus puertas este próximo mes de mayo.
Y en los deportes, Luis Munilla, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar.
La Liga vuelve a poner a prueba al Real Madrid.
Tras la resaca Champions, mañana derbi Real Madrid-Getafe, pendientes de Mendy, que no ha comenzado el entrenamiento con el grupo. El Real Madrid, recordemos, llega con 12 puntos sobre Barcelona, Atlético de Madrid y Sevilla a falta de 8 jornadas. Hoy se juega el Sevilla-Granada, mañana Mallorca-Atlético de Madrid, Cádiz-Betis y Villarreal-Athletic Club de Bilbao. El domingo es el Levante Fútbol Club Barcelona. El Barça, por cierto, que empató anoche a 1 en campo del Eintracht en la ida de los cuartos de final de la Europa League. Ha comenzado el Gran Premio de Australia de Fórmula 1 con Sainz tercero y Alonso cuarto en los primeros entrenamientos. Hay motos en Austin con el regreso de Marc Márquez tras su problema de visión, pero ojo a cómo lo afronta.
Muchas veces vienes por diversión y porque tienes muchas ganas. Ahora mismo, después de la caída que tuve y después del fin de semana que tuve, ganas no hay. Es así, o sea, al final no es siempre ganas y siempre pasión, sino que ahora mismo ganas no hay, pero sé que debo salir a pista, sé que debo reencontrar esas sensaciones, sé que debo volver a coger esa confianza y poco a poco reencontrarme con esa sensación encima de la moto.
Y en el Masters de Augusta terminó la primera jornada con Sergio García al par, John Ram más 2, lidera el surcoreano Sung Jae Im con menos 5 y Tiger Woods, que vuelve, está con menos 1.
Estás en Mediodía Cope.
Migdia. Cope Lleida. Estàs informat.
Què tal, com estàs? Soc el Ricard Álvarez. Comencem el migdia de Cope Lleida amb 8 minuts per sobre de la una. Seguim a 19 graus. S'ha frenat aquí la temperatura, però tranquils, no vol dir que vagi empitjora, simplement doncs que quan hi ha núvols, doncs ja ho sabeu que llavors es frena l'ascens de les temperatures, però vaja, és probable que avui pugem com a mínim dels 20 graus a la ciutat de Lleida. Va, que busquem aquesta previsió meteorològica. Marxem cap a l'Agència Estatal de Meteorologia. Allí ens espera el Said Esbai. Said, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Avui divendres a Lleida, cel poc ennuvolat amb intervals de núvols alts, augmentant al Pirineu a últimes hores a cel ennuvolat amb probabilitat de precipitacions febles a la franja septentrional al final del dia. A més, la cota de neu baixa dels 2.000 fins als 1.400 o 1.800 metres. Temperatures màximes sense canvis amb valors de fins a 24 graus a Balaguer i Lleida, 23 a Tàrrega i la Seu d'Urgell i 17 a Viella. També ben variable fluix. Demà dissabte, al Pirineu, cel ennuvolat o cobert amb precipitacions remetent al final del dia. A més, la cota de neu estarà entre els 1.000 i 1.200 metres. A la resta, cel poc ennuvolat amb intervals de núvols alts. Temperatures en descens i al Pirineu, vent del nord i nord-oest, fort amb cops molt forts, disminuint a vent moderat a últimes hores. A la resta, vent variable fluix. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Said. Va, que busquem la darrera hora.
COPE Lleida. Estàs informat.
La darrera hora ha estat fa uns minuts, com et deia, el nostre company Arnau Vilà ha estat a la roda de premsa unitària del comitè de vaga 200, que és on ha hagut doncs, els sindicats que conjuntament es van mobilitzar amb 5 dies de vaga per tot el tema d'ensenyament. Arnau Vilà, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Doncs a les 12 estàveu citats a les portes dels Serveis Territorials d'Educació a Lleida. Com estaven els ànims?
Bé, la sensació era una mica de que estaven enganyats, es sentien enganyats per part tant de la Generalitat com de l'Estat, perquè ens han donat compte de que totes aquestes mobilitzacions doncs, no han rebut resposta i, com dèiem, a la porta dels Serveis Territorials d'Educació de Lleida doncs, s'han agrupat diferents portaveus, ja sigui de sindicats o de pròpies associacions de professors, per a reclamar millores en tot això que estaven reclamant, com per exemple no li trobem sentit a tot el que era la nova proposta de calendari, que com sabreu hi havia nous dies, s'adelanten 5 dies el calendari escolar amb tot el que això comporta i també tota la destinació de pressupostos per a l'ensenyament. També s'ha reclamat molt fermament que l'Estat assoleixi el 6% del PIB destinat a educació, ja que fins ara s'havia destinat menys del 4% i fins i tot estava per davall del que demanava la Unió Europea. I també s'ha volgut demanar protecció a tots aquells docents que ja havien complit uns 30 anys de la seva professió, com per exemple els majors de 55 anys, que se'ls havia demanat tenir aquestes 2 hores electives lliures pel que pugui ser com una mena de prejubilació i ara, doncs de moment no s'ha aprovat.
Han anunciat que seguiran amb mobilitzacions durant el tercer trimestre, tot i que encara no han concretat res.
No, es té damunt de la taula perquè, bé, evidentment, esperen una resposta bastant immediata, ja que el tema de les vagues ha sigut bastant recent i totes les respostes que han pogut rebre és que les mesures que se'ls aplicaven serien projectades per d'aquí 2-3 anys, perquè, per exemple, el que dèiem, la llei aquesta de les 2 hores per als majors de 55 anys no els beneficia.
Mm-hmm. Arnau Vilà, per cert, ja l'he dit jo avui, però tenim nova notícia dels Jocs Olímpics. Hi ha una nova reunió del Comitè Olímpic Espanyol per trobar la solució definitiva als Jocs després de la proposta de l'Aragó. El projecte aragonès modifica en alguns aspectes el presentat, debatut i acordat per la Comissió Tècnica. Per tant, la setmana vinent no tenim programació, però després de Setmana Santa tornarem a veure com està el tema dels Jocs Olímpics. Per cert, quan tornem de Setmana Santa tenim reportatge preparat per l'Arnau Vilà que girarà, us direm el tema, en tornar
als Simpsons, a la famosa sèrie de televisió.
Molt bé, doncs aquí ho deixem. Ho haureu d'escoltar. Com que dilluns és festa, ho escoltareu dimecres, que és dia 20 d'abril. Bon cap de setmana, Arnau.
Bon cap de setmana i bona Setmana Santa.
I nosaltres, abans d'escoltar les novetats del món del cinema, et diré encara que el Pirineu de Lleida preveu una ocupació turística mitjana del 90% durant aquesta Setmana Santa. Molts establiments penjaran el cartell de complert entre Divendres Sant fins al dilluns de Pasqua. Escolta, qui s'ho pot manegar, la Setmana Santa comença ja avui, aquesta mateixa tarda. Qui pot i qui no, doncs a partir de Divendres Sant, però almenys l'ocupació turística que es preveu pot arribar al 90% a la demarcació de Lleida. Va, que fem una pausa rapidíssima i de seguida està amb nosaltres la Laura González.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos, abierto de lunes a sábado. En la tienda de camisas de Fraga garantizamos la seguridad de nuestros clientes. 974-47-1438.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Doncs, apa, això ja saps què vol dir aquesta sintonia, és que anem a parlar de cinema i a més estem a una, bueno, a un pas de Setmana Santa, això vol dir que parlarem dels estrenes d'avui i potser fins i tot de les de la setmana vinent. Per tant, poseu-se còmodes, agafeu les crispetes que arriba la Laura González. Laura, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia. Ara, quan has dit estem a un pas de Setmana Santa, he visualitzat el pas de Setmana Santa.
Però... Però, escolta, no estaria mal una maquineta de crispetes aquí per fer l'espai de divendres de cine?
Bueno, jo saps que jo de crispetes no en menjo. Després de treballar a un cine més de 4 anys, doncs ja...
Però, ja, a veure, però ja, encara no? Encara no...
Els hi vaig perdre la gràcia, no sé. Suposo així, que em vaig menjar tantes
si
que
tu a casa
vaig
no
sobresaturat. Em faig pels altres.
Ah.
Sí, bueno. La gent li encanta menjar crispetes, però sí, jo no, les faig i allí estan, i se les menja l'altra gent, alguna pico, així...
Ah, jo.
Però jo menjar...
Encara et dure.
Menjar més de 5, conto que no. 5 crispetes contades, ja no 5 zarpades.
Ja.
Bueno, a veure, anem per feina, que tenim avui moltes coses des que parlar.
Hi ha cosetes.
He eliminat les nostres salutacions al guió.
Sí, ja fora. I... Ja no cal ni el que veieu, ni el que deixeu de veure, re de Will Smith, re. Anem a on anem?
Doncs mira, anem al Festival Impacte. Impacte, ¿vale? Que celebra la seva segona edició des d'ahir fins al diumenge 10 d'abril. ¿Vale? És un festival, el Festival Impacte, de cinema i drets humans de Catalunya. ¿Vale? I, bueno, com us dic, pretén donar visibilitat a l'activisme social a través d'una selecció de pel·lícules, debats, cinefòrums i classes magistrals i altres activitats paral·leles de la proposta del festival. El festival disposa de 6 seus, que són el Cinema Girona de Barcelona, el Cine Estrufot de Girona, el Cinema Edison de Granollers, el Centre de Lectura de Reus i aquí a la demarcació de Lleida tenim el Screenbox Foràtic i el Cinema Esguiu de la Seu d'Urgell.
Mm-hmm.
Vale, llavors, a Lleida, concretament, podrem veure les projeccions de... Perquè el festival proposa la projecció d'una pel·lícula documental i acompanyada d'un curtmetratge. Llavors podrem veure Stan Brook, que anirà acompanyant, que és el curtmetratge que anirà acompanyant a Estos Muros, que va sobre la memòria històrica espanyola i l'esclavatge. Us explico una mica l'argument. Vale, a prop de la Serra de Madrid, entre les ruïnes d'un edifici proper a les vies del tren, Alberto Pascual troba un poema que va escriure quan era petit. Aquest objecte serà el punt de partida per investigar, a través de testimonis, publicacions i fotografies, com la redenció de penes del treball es va utilitzar a tot el país i va permetre a empreses públiques i privades comptar amb presoners republicans com a mà d'obra forçada. Vale? Després també podrem veure Habibi, que acompanyarà...
Un moment. I després de fer el curi la pel·lícula, llavors... fan comentari això, no, o no?
No sé si el Funàtic ho farà.
Ah,
en principi hi ha
això...
conferències amb els autors, vale. Amb els que es fa debat i es fan...
Però no a totes les pel·lícules ni a tot ni sempre. Igual
no
s'organitza paral·lelament.
Exacte.
Vale.
Sí, crec que sí. Doncs bé, Habibi, i que acompanya el llargmetratge Riu avall cap a Kinshasa, que és una producció de la República Democràtica del Congo, França i Bèlgica. Va sobre les víctimes de guerra, la justícia i reparació i la diversitat funcional, vale? L'argument va de que al juny del 2000 la ciutat congolesa de Kinsagani va ser l'escenari de gravíssims enfrontaments entre l'exèrcit d'Uganda i de Ruanda. I, bueno, fa 2 dècades que les víctimes de guerra d'aquesta guerra de 6 dies de Kinsagani lluiten pel reconeixement d'aquest sagnant conflicte i exigeixen que se'ls indemnitzi. Llavors, cansats de suplicar, doncs decideixen traslladar les seves reclamacions a Kinshasa, que és la capital, a través d'un llarg viatge pel riu Congo. Mm-hmm. I el documental es diu Riu avall cap a Kinshasa. Després tindrem Barricada, imatges d'una ocupació forestal, una pel·lícula alemanya que va acompanyada del curtmetratge B-52 i va sobre l'ecologia, la defensa de la natura, el decreixement i la vida en comunitat. L'argument és que durant més d'un any el bosc de Danerot, a Alemanya, doncs va ser ocupat per activistes climàtics que buscaven protegir-lo de la construcció d'una nova autopista. Llavors, doncs, vivien en comunitat amb els arbres, no? Que tenen més de 30 metres d'alçada. El documental, doncs, segueix els activistes a través de les seves accions, els seus somnis i la seva música fins al desembre del 2020, quan finalment les últimes cases dels arbres, doncs, van ser derrocades per la policia. Ja veieu que hi ha diferents temàtiques i que l'oferta és xula i que heu d'aprofitar també, doncs, aquesta gent que diu no, a Lleida no es fan coses, doncs mira, avui teniu...
Sí que es fan coses.
Aquesta setmana teniu una proposta cinematogràfica.
Per cert, B52 és un grup de música, també.
Ah, doncs no ho sabia.
Sí, no, els que van fer la cançó dels Flintstone, dels Picapiedra, de la pel·lícula.
Ah, doncs mira, m'he quedat com a molt lluny en la memòria, això.
Perdona. No els dibuixos, la pel·lícula.
La pel·lícula amb John Goodman, sí. Visualitzo les cares, però no, ara mateix...
Ara t'ho buscaré. Ui, que això és... música de culte.
Home, jo crec que tota la música de John Williams és música de culte.
Bé, bueno, comencem ja amb... Qui ha guanyat l'Òscar a la millor banda sonora en aquest edició del 2022?
Sense comentaris. Tampoc? Sense comentaris. Us dic la música icònica de Harry Potter, vale, reivindicant un cop més el meu John Williams, estimat.
Bueno, el que fem ara és parlar de les estrenes d'avui, ja?
Sí, exacte. Pues, perquè avui s'estrena Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlo, la part 3, no? Que es diu Els Secrets de Dumbledore.
Que això és, on se situa, abans que Harry Potter o després?
Sí, és abans de Harry Potter. Pensa que Albus Dumbledore és Jude Law, per a que te situïs en el
vale,
temps.
O sigui que vale? Això és una prequela que també tindrà 8 o 10 pel·lícules.
Ho desconec. Hauríem de preguntar.
Truca a la J.K. Rowling.
Saps què passa? Que a mi jo no vaig entrar ja directament a les pel·lis de Harry Potter. Hi haurà molts Pottermores que me crucificaran, però és que
però escolta, jo tampoc. Jo les he vist ara, de gran.
No, jo ni de gran. Me vaig llegir els llibres
jo sí,
i ja
casa...
me vaig muntar la meva història.
Ah,
vai?
Bueno, però tu t'has llegit els llibres?
Claro, i he vist la primera, col·lateralment la última, perquè, bueno, perquè treballava al cine i, claro, pues, havies d'entrar, tal, netejar... Pues, saps? Voluntàriament, pues, acabes
de llençar. I Animals Fantàsticos?
Animals Fantàsticos les he vist,
no?
Les dos. Ah. No m'he enganxat, tampoc, però és que ja et dic, no me criden.
Bueno, pues ara hi ha la 3.
Pues ara hi ha la 3, sí. De què va? Pues mira, el professor Albus Dumbledore sap que el poderós mag, el Grindelwald, que fins ara l'interpretava Johnny Depp, que hi ha hagut una polèmica també per això, que ara l'interpreta Mads Mikkelsen, doncs bueno, està fent plans per apoderar-se del món màgic. Llavors, incapaç de detenir-lo, ell només confia en el Newt Scamander per a dirigir, doncs, un intrèpid equip de mags, bruixes i un valent forner Muggle. Muggles són la gent normal, els normis. Ah. Llavors, pues, els guien una missió perillosa i on es trobaran antics i nous animals fantàstics. Què més tenim? Vinga, una pel·lícula que ens arriba de Tunísia que es diu El hombre que vendió su piel. La podreu veure al Funàtic en doblada al català. Vale, va sobre que el Sam Ali, doncs, és un jove sirià que és sensible i impulsiu, que abandona el seu país posant rumb cap al Líban, fugint de la guerra. Llavors, per poder viatjar per Europa i viure amb l'amor de la seva vida, doncs, accepta tatuar-se a les esquenes bueno, un dibuix, una il·lustració d'un dels artistes contemporanis més importants que existeixen. Llavors, després de convertir el seu cos en una prestigiosa obra d'art, el protagonista, doncs, comprèn que a poc que la seva decisió implica tot el contrari del que ell buscava. Ell buscava llibertat i se troba, pues, que igual no és tan lliure amb el plan que ha fet. Tindrem també una pel·lícula que ens arriba des d'Itàlia que es diu Aria Ferma i és un drama de presons que es situa en una antiga presó del segle XIX en una zona inaccessible i indeterminada del territori italià que, bueno, que la presó està sent abandonada, vale? Llavors, per problemes burocràtics, els trasllats, doncs, estan bloquejats i queden al voltant d'una dotzena de presoners, amb pocs agents, amb pocs funcionaris, doncs, esperant nous destins. Llavors, en aquesta atmosfera estranya, a poc, doncs, les regles semblen tenir cada vegada menys sentit, no? Els protocols es relaxen i s'albiren noves formes de relació entre els homes que allí hi queden. S'ha protagonitzada per Toni Servillo, que m'encanta com a actor, i la veritat és que pinta molt bé aquesta pel·lícula, eh?
Sí. Mira, deixa'm fer una pausa al teu guió, que et poso això. Això és Love Shack. Doncs Picapiedra, el grup es diu The B-52.
Doncs ni idea.
De B... Però la cançó sí, no?
Tampoc.
Espera, a veure. però t'agrada, que quasi bé només te falta d'aixecar-te i ballar. Vinga, va. No, que la Laura ens porta un guió aquí treballadíssim i jo aquí m'estic saltant a la torera tota la història. Vinga. Seguim, parlant d'estrenes d'avui. Aquesta m'agrada moltíssim de cançó.
Però ja te la fico, Ricard.
D'on és?
De la banda sonora de Amélie.
Ah.
Doncs bé.
Sempre em penso que és Ratatouille.
Bueno, així francès, no?
Sí,
sona francès.
No sé per què, sona francès, sí.
Vinga, dos pel·lícules de França, pues. Va. París, Distrito 13 i Les cartes d'amor no existen. París, Distrito 13 és un drama romàntic que ens situa a París, al districte 13, que és el barri de les Olimpiades. Les Olimpiades, no sé com se pronuncia. Doncs, llavors l'Emil coneix a la Camille, que se sent atret per la Nora, que a la vegada doncs, escriu al camí d'Amber. Ja veieu que són triangles poliedres amorosos.
Sí, sí.
Tres noies i un noi. Són amics i a vegades amants i sovint les dues coses.
Yeah.
París, Distrito 13, francesa. Després de França
però
també ens arriba...
Però això és un
drama. Sí.
Pues malament, vol dir.
Sí. Bueno, és que són dramèdies, tampoc no et sabeu.
I dale.
Les cartes d'amor no existen. És una pues, dramèdia, comèdia.
Una altra.
En Jonas és un parisenc de 40 i alguns, 40 i tots, potser, que segueix bojament enamorat de la seva ex, la Lea. Llavors, després d'una nit de borratxera, doncs truca a la seva porta per confessar-li els seus sentiments, però ella el rebutge. Abatut, acaba a la cafeteria de sota de, de casa seva i comença a escriure-li una carta d'amor oblidant tot el que havia de fer aquell dia. Se queda allí. Llavors, amb l'ajuda d'un divertit cambrer i alguns veïns del barri, el protagonista s'enfrontarà a les seves relacions passades, a un futur incert i, sobretot, s'enfrontarà a si mateix. El que comença sent un últim intent de recuperar la seva ex s'acabarà convertint en tota una reflexió sobre la seva pròpia vida.
No.
Les cartes d'amor no existen.
Si comencem d'una manera, però al final acabem d'una altra.
Vinga, i també tenim una pel·lícula d'animació que es diu L'orquestra terrestre. Animació que ens arriba des del País Basc. L'argument és el següent. En Manu fa música amb una escombra. Llavors acaba muntant una orquestra que, bueno, amb una contrabaixista que sent picos a l'axila quan està nerviosa, dos germans bessons que toquen els vents i que compten amb un olfacte sobrenatural, a més, un contratenor bigotut i un percussionista que toca un triangle en el qual al triangle s'hi fica una cadernera. Per a que també hi ha una cabra que els acompanya, que no sé si és una cabra gitana o una cabra de la legió. També fa
un moment.
El seu número dintre les actuacions.
L'orquestra terrestre. Quin gènere m'has dit que era, això?
Animació per nens.
Val, perquè és que ara m'ho estava imaginant i dic, ui, no...
T'estàs imaginant una cosa raríssima,
sí,
no?
Sí, dic, no lo veo. Cançó és, però no sé en quina pel·lícula està.
No sé si està en alguna pel·lícula.
Val. Bueno, escolta, que fins ara el que us ha explicat la Laura són les estrenes d'avui, però la setmana vinent, com que divendres és festa, i bueno, i a part no tenim programació local...
I a part és el meu cumpleanys.
I a part, teu, quan és? Dijous o sant? O
divendres
sant. Bueno, sí. Doncs hi ha estrenes dimecres, a la meitat de la setmana.
Sí, correcte.
I n'hi ha més que avui.
Sí, una més.
Una més, no és...
Doncs bé, jo ho he de dir, el Ricard amb aquesta veu s'ha quedat encisat.
Sí,
que s'ha quedat...
No és la Celine Dion.
Exacte.
No, sí, sé quina cançó és, però no sé si sortirà en una pel·lícula o no.
Doncs mira, ara sí sortirà en una pel·lícula, perquè fan un biopic musical inspirat en la vida de la cantant Celine Dion. Vale? Serà interessant veure'l, tant si coneixeu la seva biografia com si teniu curiositat pel personatge. Pensa que és la catorzena filla dels seus pares. Vull dir...
Déu-n'hi-do. Celine Dion, que és canadenca.
Sí, la pel·lícula ve de Canadà i es diu Aline.
Saps que va participar a Eurovision?
No ho sabia.
Cantant en francès?
Ja, potser, ja.
Crec,
té moltes cançons en francès.
La piscina,
sí, no, té moltes cançons en francès.
Sí, sí.
Doncs bé, aquesta és una de les propostes d'estrenes de cartellera de la setmana que ve, vale, del dimecres que ve. També tindrem...
Se n'estan fent moltes, els darrers anys de biopics de cantants.
Sí, bueno, tenen tirón.
Saps quina... no la podíem tallar ara. El nostre company, el Sergi Tor, va veure l'altre dia la de la Amy Winehouse.
Ui, quina plorera, allò. Però allò és documental, eh? Sí, això és dramatitzat. És
més... Val. Ah, vale. Ella no surt
no
aquí.
Surt. Vale. No surt una actriu que, a més, ho fa molt bé i s'hi assembla una mica.
Uh-huh.
Vale? Vinga, segueixo amb la cartellera de la setmana que ve, amb les estrenes.
Venga.
Tindrem Ambulance Plan de Huida. És una pel·lícula que ens arriba als Estats Units, és un thriller d'acció i és remake d'una pel·lícula danesa, Ambulance, del 2005. Va sobre que l'exmilitar Will Sharp, doncs, en un acte desesperat per aconseguir diners per cobrir els deutes mèdics del seu fill, que és un bebecito, doncs recorre a l'única persona que sap que no hauria de recórrer, que és el seu germà adoptiu, el Danny. El Danny és el Jake Gyllenhaal. Llavors el Danny li ofereix participar en un robatori a un banc, el més gran de la història de la ciutat. Llavors el protagonista doncs, no pot dir que no. Llavors, en el seu intent de marxar, o sigui, de fugir de l'atracament, doncs acaben segrestant una ambulància amb un policia ferit i una paramèdica. Vull dir, tot se va liant, eh? És un thriller d'acció. I, bueno, hauran de fugir, a més, d'un immens dispositiu de forces de seguretat desplegat per tota la ciutat, mantenir, a més, els hostatges que del segrest amb vida i, d'alguna forma, tractar de no matar-se entre ells.
O sigui,
sí. Tindrem també...
Espera. Saps que la... No, que ara estava buscant això de la Celine Dion i
Eurovision,
perquè dic, ja m'he llançat a la piscina, dic, ara no sé. Doncs mira, va representar a Suïssa
uh-huh.
a l'any 1988.
Uh-huh.
O sigui, era ben jove, amb un tema que es diu Ne partez pas sans moi.
Uh-huh.
La meva, o sigui, la meva pronunciació en francès fatal. I va guanyar.
Ah? No ho sabia. Soc una inculta d'Eurovision.
Música en directe, perdó, veu en directe, a la... això és del 1988, a l'Eurovision, que es va realitzar a Dublín. A Dublín, eh? O sigui que... Jo sabia que havia participat, el que no tenia clar és que havia guanyat. Però pues la veu ja la tenia.
M'encanta aquesta informació. Segurament has fet un spoiler de la pel·lícula, per la gent que no ho sabia.
No, que això no deu de sortir.
Jo crec que sí, jo crec que sí.
Bueno, per res.
Doncs bé...
Vinga, va. On estem?
Pensa que la següent cançó també és en francès. Ja l'escoltarem.
Vale.
Doncs bé, tenim una pel·lícula que jo crec que és l'estrena pel Ricard, que es diu, bueno, pel Ricard i per les famílies, si voleu anar, és cinema familiar. És una comèdia romàntica d'acció i aventures amb Sandra Bullock. Que per mi Sandra Bullock sume. Hi ha gent que a Sandra Bullock li resta.
A mi no m'agrada gaire.
Sume. Bueno, doncs ella fa d'una escriptora de novel·les romàntiques d'aventures que estan
la
ambientades...
La ciutat perdida.
Sí. Estan ambientades en llocs exòtics protagonitzades... l'home de la portada que surt a les novel·les és Channing Tatum, vale? I és un model que ha basat la seva carrera en representar el personatge que la noia aquesta escriu. Llavors, durant una gira per promocionar el nou llibre, el Channing Tatum ha de salvar la Sandra Bullock, que l'ha raptat Daniel Radcliffe, que és Harry Potter.
Ah, sí?
Amb intenció de que l'autora el porti fins al tresor de l'antiga ciutat perduda en la qual gira el seu últim relat. Jo crec que serà molt loca aquesta pel·lícula.
Ah, això anava a dir, perquè...
Però divertida, alhora.
Bueno, sí, és que...
Channing Tatum i Daniel Radcliffe fent comèdia són genials.
És que
i Sandra Bullock també m'agrada.
El Radcliffe, que és l'actor que va fer el Harry Potter, li està costant, però està sortint ja del personatge de Harry Potter, eh?
Jo crec que fa molts anys que ha sortit, eh?
Sí, però hi ha molta gent que encara el veu i diu, ui...
És un actor espectacular. A mi sempre m'agradaria que Daniel Radcliffe fos de la meva família, tenir un cosí pues, amb les seves característiques per anar-me'n de festa o per tenir converses sobre taula interessants, ja. No?
Channing Tatum és aquell actor que no té coll, no?
Bueno,
no sé, molt fort, no té coll.
Té un gran cos i és ballarí.
Però no té coll.
De fet, vaig escoltar una entrevista que la primera vegada que se va ficar davant...
Però per quin comentari és això, té un gran cos?
Jo, pues, a veure, al final els actors treballen amb el seu cos.
No
té coll. És un home que balla i que fa coses guais. La primera vegada que es va ficar davant d'una càmera va ser amb un videoclip de Ricky Martin.
No.
Vale, que fa com de bartender, o sigui, de barman, no? I... Resulta que Ricky Martin, a més, és veí de Sandra Bullock. Allí, llavors...
Ahí lo dejo. Ahí lo dejo.
Ho he sentit una entrevista l'altre dia.
30 anys després s'han trobat en una pel·lícula. La veïna i el... Bueno, vale.
Y un de reparto de extras.
La ciudad perdida es la comedia romántica y acción y aventuras del...
De la Sandra Bullock.
Pero de la semana, vale. De la semana vinent, eh? Això, sí. De la setmana vinent.
A partir del dimecres la tindreu en cartellera. Vinga. Doncs bé, què tenim també? Gagarin, que és una pel·lícula francesa. És un drama amb molt bona fotografia i imatges alegòriques sobre els somnis i aspiracions dels seus protagonistes. A mi m'ha picat aquesta pel·lícula, o sigui, m'han vingut ganes de veure-la quan em veia el tràiler. Doncs bé, el Yuri és un noi de 16 anys que ha passat tota la seva vida a les Torres Gagarin, que és un projecte d'habitatges situats als afores de París i que somia amb ser astronauta. Llavors, quan es planteja que s'ha de demolir els edificis on viu, en Yuri pues, s'uneix a la resistència, vale? I amb els seus amics, Diana i Houssam, s'embarca en la missió per salvar la seva llar, transformant els edificis en alguna cosa més per als que hi viuen. Penseu que són edificis rotllo marginals i ells se dediquen pues, a fer reparacions per a mantenir allò i que no estigui ruïnós.
Va, que ens en queden tres encara. Que viatgem. És el Voyage, Voyage, no?
Total. Fa divendres, aquesta cançó.
Fa divendres, fa portes de Setmana Santa, qui pugui que viatgi amb cura, però que viatgi. I encara ens queden tres... Portes 20 minuts aquí xerrant per la ràdio...
Xerrant i ballant...
I ballant, és veritat. No t'he gravat, però encara ens queden tres estrenes de la setmana vinent.
Vinga, que fai ràpid, això, vinga.
Sí, ja veuràs.
Ai, no, hi ha una altra pel·lícula per tu de cara a la setmana que ve. Bueno. Compartimiento número 6, Finlàndia. És una pel·lícula que ens arriba de Finlàndia, perquè què tal un viatge en tren? Això és un drama romàntic, vale? El compartimento número 6, sobre una jove finlandesa que agafa un tren cap a Moscú per anar al jaciment arqueològic de Murmansk. Haurà de compartir el seu compartiment amb un desconegut. I aquesta convivència i unes trobades improbables uniran a poc aquests dos éssers que són totalment oposats. Pinta bé, també. Sí, pel·lis finlandeses, exòtiques...
No hi ha res com compartir un compartiment de tren durant hores i hores. Al final t'acabes coneixent, és així.
Exacte.
Però aquesta no era la meva, no?
No. Hi ha dos pel·lícules espanyoles, dos estrenes. Una per tu i una per mi.
Vinga, va.
Vale? Per mi, El contador de ovejas, i per tu, El juego de las llaves.
Pues
què va El juego de las llaves? Pues és una comèdia sobre el contrast generacional en el sexe. És una pel·lícula basada en la sèrie mexicana amb el mateix nom, El juego de las llaves. A la trama, els protagonistes juguen a un joc d'intercanvi de parelles que consisteix en deixar les claus en un cistell i agafar-ne unes aleatòriament que determinaran la parella de jocs sexuals d'aquella sessió. Llavors, aquest joc revolucionarà amb un grup d'amics i també les seves vides, vale? Els farà descobrir qui són i què volen realment. I és una comèdia una mica sobre la monogàmia a llarg termini, l'autorealització i el plaer. Una història sobre quatre parelles que són amics i decideixen ser swingers entre ells. Yeah. És divertida, pinta molt bé,
sí,
eh?
Sí,
mira
sí,
el tràiler,
sí.
Que és una comèdia.
No, sí,
a tu t'agraden
sí.
Les comèdies espanyoles, t'encanten.
Sí.
Llavors tenim Contador de ovejas.
Aquesta per tu.
Aquesta és per mi. És una comèdia negra amb repunts dramàtics que s'anirà transformant en una història de terror sobre l'insomni i els seus efectes.
Mare.
Ernesto és un noi solitari, podria ser jo, però jo sóc molt social, no sóc tan solitària. Infravalorat per la gent que l'envolta, vale? Especialment pel seu veí, el Leandro, un perillós traficant de droga. Llavors, tot canviarà amb l'aparició de tres peculiars companys de pis que trataran de que recuperi l'autoestima perduda i faci realitat tots els seus somnis, sense importar ni els mitjans ni les conseqüències. No. He d'afegir, sense fer-vos molt spoiler tampoc, vale? Perquè si heu vist el tràiler ja sabeu.
No,
els tres personatges són... imaginaris, els tres companys de pis són imaginaris i són ovelles de paper maché.
Mare de Déu.
I, claro, el xaval, Ernesto, no pot dormir perquè el traficant, el Leandro, no para de fer festes a casa seva.
Ah.
Llavors, de no dormir, se li va la olla i allí comença a transformar-se tot en un drama èpic, terrorífic.
Va, que em fas por, que em fas por. Comèdia negra,
ja
contador de ovejas. Bueno, Laura González, la setmana vinent et dono festa. El mes divendres és el teu aniversari.
Perfecte.
Per les xarxes la podeu felicitar. I a l'altra intentem escoltar-nos.
Venga, perfecte.
Vale.
Molt bé.
Bona setmana, Santa.
Setmana. Adéu.
Siéntate, te veo muy nervioso.
Este fin de semana...
Bueno, que está la gente temblando.
Más goles, más emoción y más tiempo de juego.
¿Seguro?
¡Claro! Este sábado, Mallorca Atlético de Madrid. Real Madrid, Getafe. Y el domingo, Levante Fútbol Club Barcelona.
¡Póngame los cuchillos, González!
además las motos. El Gran Premio de MotoGP de las Américas. Y la Fórmula 1, el Gran Premio de Australia. Tiempo de Juego, el número uno del deporte.
Gente bonita instalá.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
O sea que si me voy de vacaciones puedo ver la casa cuando quiera.
Es que irme y dejarla vacía...
Puedes irte tranquila, ya está todo instalado. Con el móvil puedes ver la casa en todo momento, solo tienes que pulsar aquí. Además, si alguien intentara entrar, lo detectamos antes. Mira, fíjate, hay sensores de puertas y ventanas. Y la cámara de fuera también nos avisaría. Y si hace falta, podemos enviar a uno de nuestros vigilantes.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Dels Pirineus a la plana de Lleida tenim 365 dies de festa i tradicions. Les manifestacions festives són la força dels municipis, de la seva gent, la seva essència, la història de Lleida. Mantenim tradicions que ens endinsen en un patrimoni immaterial en constant evolució. Diputació de Lleida, la força dels municipis.
Ja directes a les dues de la tarda. Ja sabeu que estem a prèvia de cap de setmana, de Setmana Santa, que a més, home, és encara que no, encara que tinguéssim programació la setmana vinent, que no en tenim, local, divendres no en faríem, que és Divendres Sant. Per tant, a tota la gent que esteu el divendres de col·laboradors, doncs ja és fins d'aquí dues setmanes, que per cert és el dia abans de Sant Jordi, eh? En fi, va, que estem ben acompanyats, com sempre, amb la Roser Gord des de l'Auditori Municipal Enric Granado. Roser, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
També està amb nosaltres la directora de del CaixaForum, la Maribel Tos. Maribel, què tal? Bon dia.
Bon dia i bon divendres a tots i a totes.
I tant. I la directora de la Biblioteca Pública de Lleida, Antònia Capdevila. Antònia, què tal? Bon dia.
Hola, què tal? Bon dia.
Feliciteu a les Dolors, per cert, avui, eh?
Sí.
És aquells sants que no tenen el dia concret, sinó que és el divendres abans de Diumenge de Rams. T'has de recordar sempre d'aquesta història, eh? Jo n'he felicitat unes quantes. Curiós. Tampoc no en tinc tantes, de Dolors a l'agenda, almenys jo, eh? Jo em sembla que en tinc 4 o 5. Potser està amb desús, no sé. Tinc una agenda llarga, per això, però vaja. Va, us dono un número de WhatsApp. És el 664-526-180. El tinc aquí al davant. 664-526-180, perquè em queda una entrada doble, una entrada doble, us convido, per demà dissabte a les 8 del vespre a l'Auditori Municipal Enric Granados a veure el Rèquiem de Verdi, amb el cor de cambra de l'Auditori Enric Granados i l'Orquestra Simfònica del Vallès. Demà a les 8, una doble per el primer missatge que entri ara, el primer, al 664-526-180. Roser Gord, vinga, ja n'hem parlat a fons, però ven-me'l, el Rèquiem de Verdi.
Mira, dins la gira que està fent la Simfònica del Vallès, dirigida tant la Simfònica, els cors, com les veus sopranos i mezzosopranos i el tenor pel Xavier Puig, demà ho tenim a Lleida. És una ocasió única. Més de 180 artistes a l'escenari.
Déu-n'hi-do.
Un rèquiem. Verdi va fer una de les obres més impressionants que recorden, tot i ser una persona agnòstica, has fet i escrit una de les obres sacres més importants, en honor a Manzoni, en honor al seu escriptor, aquest artista també que ell admirava tantíssim. És una ocasió per escoltar i sentir, abans de Setmana Santa, és una introducció perfecta per la Setmana Santa, l'obra de demà. Moltes vegades diem, com tu molt bé dius, Ricard, m'ho han explicat, doncs no, perquè
clar,
no hi vaig anar, perquè no deixis que t'ho expliquin. Vine demà, és una ocasió fantàstica.
A més, et convido, només m'has d'enviar un missatge.
Imagina't.
I diguem, vull anar a veure el Rèquiem, dius nom i cognoms, i una entrada doble, 664-526-180. Ja estan donades. Jesús, te les quedes tu. Jesús, que ens acaba d'enviar un missatge, mira, ha sigut el més ràpid, eh? Jesús, ara t'escriuré un missatge i t'explicaré com fer-ho, però ara ja les tenim donades. I és que és el que diem sempre. Després, quan t'ho expliquen, diràs, ai, doncs no, ai no, que aquí a l'Espai Groc fa molts dies que t'ho expliquem. Roser, escolta, com es presenta la Setmana Santa?
Mira, el primer que us he de dir és que aquesta, durant la Setmana Santa romandrem tancats, l'equipament tanque, d'acord, l'edifici, perquè també tenim tants concerts, hem fet fins ara, i els que vindran, hem de descansar, perquè quan vindran ja tenim 4 concerts només aquella setmana quan tornem. Per tant, vull dir, romandre tancat, també comentar-vos que finalment totes les taquilles de la temporada, vol dir taquilla llotja, taquilla teatre escorxador, taquilla auditori i la venda d'entrades de l'oficina de turisme de Lleida, romandran tancades aquests dies, però no hi ha cap problema, perquè es poden seguir comprant online totes les entrades. Per tant, a la temporadalleida.cat podeu trobar allí totes les entrades, sense problemes, a tots els espectacles.
Molt bé.
I comentar-vos també que ja només tornar, tot tornar, el dijous 21, tenim un concert molt especial, que és un homenatge que ens fan a Ricard Vinyes, d'acord? Per part del duet Accent, que són dos pianistes molt vinculats a la nostra casa, aquí a l'Auditori i al Conservatori, l'Enric Prió i la Marta Castelló, i ens oferiran un peculiar i sentit homenatge a la figura de Ricard Vinyes amb una actuació de piano a 4 mans. Per tant, ells s'han imaginat com Ricard Vinyes tocaria amb algun dels seus deixebles més estimats o compositors més vinculats amb ell i ens oferiran un recital molt bonic. A més, val a dir que abans del concert i durant el mateix tindrem a Alba Quinquillà, que ens farà introducció i explicacions a les obres que escoltarem. Alba Quinquillà és productora del magazín Tots els matins del món, de Catalunya Música, així com realitzadora de l'espai Miniatures, de Catalunya Música. Per tant, un concert d'aquests també que dintre del cicle recital Ricard Vinyes, de la temporada de concerts de l'Auditori, és un concert també ben especial i sobretot als amants del piano no us el perdeu.
Sí, sí, sí. No, i a més això que t'ho expliquin també va molt bé, eh? Que també t'adones de coses que potser no et fixaries.
Evident.
Molt bé.
Sí. I després d'això ja només una pinzellada, perquè d'això ja en parlarem abastament, Ricard. Mira, el dia següent, el divendres 22 d'abril, tenim el plat fort del cicle de jazz acústic, que sobretot Kenny Garrett Quintet. Això Josep Ramon ens ho explicarà millor aquell divendres quan tornem de Setmana Santa, però és com el plat fort, aquell que és l'imperdible d'aquest cicle, d'acord?
Doncs, i després, les entrades ja estan, Roser, les entrades, sí. Vull dir que si ja ho teniu clar, agafeu-les ja.
Sí, sí, la gent ja les ve a comprar, eh? Vull dir, sí, 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 és d'aquells concerts que tothom té, els amants del jazz, i aquelles persones que també els agrada, potser no són allò tan amants del jazz, però els agrada, el tenen com a marcat amb 3, 4, 5 estrelles, eh?
Sí, sí,
per
sí.
Tant, és un concert del... Jo el tinc marcadíssim, aquest concert, a més, vull dir, no me'l perdré per res.
A la sala gran, a la sala 1.
Sí, 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 a la sala 1, sí, sí, sí. I llavors... Continuem, també, el diumenge 24, la Júlia Carbonell torna a l'Auditori, a la temporada, també, amb un concert amb la nostra música, es titula Compositors de casa nostra, i sobretot, molt peculiar, la primera vegada a la història que la Júlia Carbonell serà dirigida per una dona. Glòria Isabel Ramos, directora tinerfenya. Per
molt
tant,
bé.
Això també ha de ser un revulsiu
i
per vindre'ls a escoltar.
I tant, doncs mira, a partir de la setmana vinent, no, l'altra, seguirem parlant d'aquestes històries. Gràcies, Roser.
Gràcies a vosaltres.
COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
Vinga, que anem cap al CaixaForum, Maribel Tost, perquè ve la Setmana Santa, són aquells dies que podeu buscar, que a la millor us canvien els horaris i us permeten visitar l'exposició que tenim al CaixaForum, Cartells de la vida moderna, els orígens de l'art publicitari, però a més ens han preparat tota una sèrie d'activitats que són magnífiques, Maribel?
Així és, Ricard. Doncs moltíssimes gràcies, abans de tot, per aquesta introducció i, efectivament, aquesta Setmana Santa CaixaForum Lleida està doncs obert al públic i està obert amb multitud doncs d'activitats. Com no, l'eix vertebrador és l'exposició Cartells de la vida moderna, l'art publicitari. Val a dir que estem oberts tots els dies de la setmana, fins i tot doncs els festius. Val a dir que els festius doncs tenim un horari ben concret, que és de 11 a 2 del migdia, però recordar que cada dissabte, és a dir, demà i dissabte vinent, a 6:45 doncs tenim la visita adreçada pel públic general. I bé, una de les curiositats d'aquesta exposició és que
hi ha molta gent de Lleida que l'ha visitada, però també ens adonem que hi ha molta gent de fora de Lleida que l'està visitant, no? I veiem, doncs, especialment doncs, els caps de setmana, que gent de Barcelona, gent d'Osca, gent fins i tot de Madrid ens ha visitat i ha visitat ha visitat la ciutat de Lleida i, per descomptat, doncs, el CaixaForum Lleida.
Molt bé.
I bé, si em permets, doncs, com et deia, de cara a aquesta Setmana Santa, doncs, nosaltres hem programat un ventall ampli d'activitats pensant per a tot tipus de públic, concretament doncs, pel públic familiar, un taller que és de la imaginació a la pantalla, que és un taller d'una durada d'unes 2 hores llargues aproximadament, enfocat per al públic familiar, en el qual doncs, les famílies realitzaran un curs cinematogràfic, però val a dir que queden poquíssimes entrades a la venda. I si hi ha algú que, en definitiva, està interessat en venir, que s'afanyi a comprar les darreres entrades que queden encara disponibles.
Clar.
És un taller que nosaltres oferirem el dia 11, el dia 12 i el dia 13 a 6:15 de la tarda. I una de les propostes que les persones que ens estan acompanyant penso que no es poden tampoc perdre és una exposició dinamitzada que porta per títol Ultrasons de la natura a la medicina, i és una exposició que nosaltres obrirem demà al públic a les 11 del migdia, i durant una hora anirem admetent doncs, grups de 25 persones perquè es tracta doncs, d'una visita amb aquesta exposició que és dinamitzada a càrrec doncs, del doctor Xavier Serres i Creixams, que ell és radiòleg i expert en l'àmbit de l'ecografia intervencionista doncs, de la Vall d'Hebron. No? I aquesta exposició doncs, té l'objectiu de descobrir quins són els usos dels ultrasons en la medicina, donant a conèixer doncs, com són, com funcionen i quines finalitats mediambientals, mèdiques i industrials doncs, tenen. No? I a més, una de les activitats més destacades d'aquesta exposició dinamitzada, que com dèiem té una durada d'una hora aproximadament, és la possibilitat que el públic podrà entrar en una cova de ratpenats on hi entrarà doncs, amb els ulls completament tapats i mitjançant el dispositiu d'ultrasons el visitant s'haurà doncs, de guiar per trobar doncs, la sortida.
Jo la vull fer, Maribel, a veure com m'anirà. Sí, sí. A veure si toparé molt amb les parets, però vaja.
A veure, val a dir que aquesta exposició nosaltres, com dèiem, l'obrim demà, i estarà doncs, demà, dissabte, diumenge, dilluns, dimarts i dimecres, en horari d'obertura del CaixaForum Lleida. I les sessions, ja dic jo, són sessions totalment gratuïtes, d'una hora de durada, però amb 25 persones com a màxim.
Molt bé. Hi ha moltes opcions, molts horaris, però no us espereu al darrer moment, que també hi ha molta gent que ho vol fer. A la web caixaforum.org/Lleida, allí us podeu apuntar, perquè, a més, s'ha de fer reserva de plaça, dia i hora. És gratuït, però s'ha de fer reserva. Per tant, busqueu dia i hora, i quan ja ho tingueu clar, l'agafeu i ja està.
Molt bé.
Molt bé. Doncs, ja veieu que tenim opcions interessants al CaixaForum. Gràcies, Maribel.
A vosaltres. Gràcies a vosaltres.
COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
L'altre dia em va passar una cosa curiosa a la Biblioteca Pública de Lleida, i és que vaig anar a tornar un llibre i vaig sortir amb dos. És el problema de la biblioteca. Entres a fer una cosa i marxes amb llibres. De veritat, que només anava a tornar un llibre i vaig marxar amb dos més. Antònia Capdevila, si és que... vaig pujar a la primera planta a fer-me una... visitar l'espai de la llibrera.
Sí.
Vaig veure l'Anabel, vaig parlar amb ella dos o tres coses i vaig marxar amb dos llibres.
Sempre perfecte. Jo, si et serveix de consol, em fa vergonya perquè vaig caminant per la biblioteca i faig com allò... vaig com a rapinyant, no?
Vas
aquí
agafant.
Veig un CD, aquí veig una pel·lícula, aquí veig no sé què. I, bueno, i també, bueno, si veguessis ara, tinc dos bosses plenes de material, perquè com que penso que les vacances seran molt llargues, després al final són quatre dies,
ja, això
i penso
dir...
tot el que llegiré.
Això anava a dir. És un error. Jo fa molts anys que ho faig, sí. I jo sóc el primer que ho faig. Em guardo coses per fer el cap de setmana, o per les vacances, o pels dies aquells festius, i al final és que o te'n guardes massa coses i el temps és molt poc, o és que no et dona temps de fer res, o tens d'altres coses a fer. Eh?
Sí. Bueno, doncs mira, m'alegro molt de que haguessis vingut i que haguessis trobat coses.
Clar,
la nostra idea, ja ho, bueno, ho vam explicar l'altre dia... que
una de la llibrera, te'n vaig endur, una de les de la llibrera me la vaig endur jo. Ja li vaig dir a l'Anabel, vindré i me l'enduré aquesta. Antònia, escolta, Setmana Santa, que ja la tenim aquí, què feu a la biblioteca? Tornem-ho a recordar.
Sí, mira, nosaltres obrim tots els dies fins al dijous a les 3 de la tarda. Tanquem el dijous a la tarda i llavors reprenem l'horari el dimarts, dia 19, pel matí. Val? O sigui, estem tancats dijous sant per la tarda, divendres, dissabte, diumenge i el dia de la mona. I reprenem el dimarts al matí. El que sí que quedaran obertes són les dues bústies de retorns. Tant l'automàtica, la que està al carrer Governador Montcada, com la manual, que està dalt al carrer Sant Crist, davant del Parc Infantil. Vull dir que les persones que hagin acabat la lectura o el que sigui poden retornar els llibres sense cap problema.
Sí.
Recordar que hi ha els serveis digitals de les biblioteques de Catalunya, que és el servei de eBibliocat, en el qual amb el carnet de la biblioteca ens podem baixar llibres, revistes, diaris, música, cinema, sense cap mena de problema. Només ens hem d'identificar i, bueno, inclús per les persones que tenen
molt bé,
a la biblioteca que llegeix el diari, doncs se'l poden mirar en línia sense cap problema.
Perfecte. Això està molt, 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 molt bé. Alguna activitat que vulguis destacar per aquests propers dies?
Mira, d'aquests dies l'única cosa que tindrem durant la setmana és aquesta exposició del que et vaig comentar dels Premis Garlanda, que són aquests premis que ens han tret de la màniga a la biblioteca, que d'alguna forma han fet una selecció de les obres que ens ha semblat que tenien... responien a uns criteris que hem triat, doncs, de millor portada, millor protagonista, millor il·lustrador, millor edició... Bueno, hi ha set categories de llibres publicats a l'any 2021. Cada àrea ha triat tres o quatre títols i ara els tenim exposats tots al claustre infantil, de manera que les persones que vinguin a la biblioteca els poden mirar, hasta, si se'ls volen emportar en préstec sense cap problema. Està clar que són llibres seleccionats, cada un per una temàtica en concret. I, a més, a partir de la setmana vinent també ja oferirem la votació per les xarxes. De totes aquestes categories presentarem els llibres que nosaltres hem seleccionat i es podrà votar per les xarxes i al final, doncs, determinarem, al final de mes, determinarem els guanyadors.
Bueno.
Que no hi haurà res més que això, que tindrà el reconeixement dels usuaris i del personal de la Biblioteca Pública de Lleida, que pel que sigui ens ha cridat l'atenció aquests documents.
Per aquesta edició ja t'ho vaig dir que potser anàvem molt justos, però per l'any vinent això de la catifa vermella ho hem de repensar,
Molt bé. Ja m'ho vaig anotar, ja ho tindrem en compte. Aquest any era una manera de començar, a veure com us funcionava i veure el que... D'alguna forma era la feina que sabem fer i que ens agrada fer, que és la de prescriure, de recomanar lectures i de recomanar llibres, doncs fer-ho en aquest format.
Només ens cal seguir-vos a les xarxes per votar, suposo.
Sí.
Ja està,
Ho farem tot per les xarxes, estarem a Facebook, Twitter, Instagram i, a més, la persona que vulgui també des de la pàgina web.
Molt bé. Doncs, escolteu, la setmana vinent, festa, que és divendres sana de mes. A més, nosaltres no tenim programació local i de cara a l'altra hi tornarem, però hi tornarem el dia abans de Sant Jordi, I després ja sabeu que això accelera molt, perquè després ja entres al mes de maig, que aquest any ja hi haurà de tot, titelles, la festa major, la plec... Ulla, que jo ho sento, semblo el meu padrí parlant ara ja, però és que jo ja em vaig a l'estiu, O sigui, quan tornem de Santa, ja em vaig a l'estiu.
El que passa és que aquest trimestre, almenys per nosaltres, s'ha fet llarg, aquesta Setmana
sí,
Santa, que ha caigut molt alta,
i
estem tots molt cansats. Vull dir
que sí, que sí.
Ja anirà bé que el maig i juny passin més ràpid.
No, s'ha fet, però ara ja està. Ara t'asseguro que això accelera molt, Maribel Tos, Antònia Capdevila i Roser Gor, com sempre, gràcies per alegrar-nos els divendres. Bon cap de setmana, bona Setmana Santa, i en dues setmanes i tornem a posar veu aquí a l'Espai Groc. Gràcies.
Moltes gràcies. Moltes gràcies.
Gràcies, adeu.
Dels Pirineus a la plana de Lleida tenim 365 dies de festa i tradicions. Les manifestacions festives són la força dels municipis, de la seva gent, la seva essència, la història de Lleida. Mantenim tradicions que ens endinsen en un patrimoni immaterial en constant evolució. Diputació de Lleida, la força dels municipis.
COPE Lleida. Amb Ricard Álvarez.
Doncs res, que de temperatura estem clavats, eh? És el que té això dels núvols. Ens hem quedat aquí amb 19, ara 20 graus a la ciutat de Lleida, però vaja, vull dir que de fred, res. Meteorològicament parlant, escolta, si has de fer qualsevol cosa per Setmana Santa, que no et condicioni el temps. Que no te'l condicioni. Que el temps que faci el que faci falta, és igual. Que diuen que farà més fresca, endúca't una jaqueta. Que diuen que igual plou, agafa un paraigua. Però no deixis de fer res que vulguis fer per Setmana Santa, perquè diuen que si farà mal temps, de veritat que no, que les previsions meteorològiques són això, previsions, no són certeses. Surt de casa si pots i vols i tens ganes i no cal que et miris el temps. Però vaja, també et dic que anem de cara al bon temps. Algun dia pot ser que faci fred, però que anem de cara al bon temps. En fi, les entrades dobles per demà al Requiem de Verdi que ja les tenim donades. Ja, si has participat, t'he contestat a través del missatge de WhatsApp amb les instruccions del que has de fer. Gaudiu força, després m'envia un missatge de veu. Soc el Ricard Álvarez, ens plantem a les dues. Recorda, la setmana vinent no tenim programació local des de Lleida, el qual no vol dir que deixes d'escoltar la cadena COPE, que hi haurà el programa de magazín de migdia amb els companys de COPE Barcelona. I després de la Mona, dimarts hi tornem, el 19 d'abril, i tornem, i com deia, ara ja fa baixada, ja veureu que fa molta baixada tota. Bon cap de setmana, bona Setmana Santa, cuida't força. Ens tornem a escoltar dimarts 19 d'abril, aquí, a COPE Lleida.